Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, programa que pretén repassar l'actualitat dels equips i de la gent de casa nostra. Principal titular d'aquesta setmana, Champions, el Barcelos campió, jo diria, amb una Champions de sorpreses. El resultat del Noia perdia en el primer partit la semifinal davant del Barcelos per 3-1, però diria que amb un bon, molt bon partit i amb algunes passes del partit amb certes possibilitats de donar la sorpresa. Sorpresa per mi, també ho va ser, parlarem amb Jaume Boguera, aquesta derrota del Benfica davant de l'Oporto. A la Plata, derrota del Vendrell en un partit d'aquests que, no sé, la federació no saben si hi ha futbol o tant, els hi fa 4 i 10, Vendrell-Cerdanyola. Hi havia... Em sembla que no hi vas anar, Raimon. Hi vas anar?
No.
No hi havia ni els delegats, quasi. Per parlar-ne, també. Recte final de la lluita per l'ascens, el nord i el sud, i ja tenim un equip que ha pujat a Hockey Lliga i es prepara també doncs, emoció amb el que queda en aquesta recta final. El Campionat de Catalunya repassem en categoria infantil Barcelona, amb júnior també el Barcelona, fem 13 al Voltregà i fem 17 al Palau. Aquest proper cap de setmana, Campionats d'Espanya, a la Vi, Alameda, Osuna de Madrid, juvenils a Gandia, fem 17 al Covendes Madrid. Repassarem els pocs marcadors de les categories catalanes amb els resultats i una mica amb aquesta solapada de partits dels campionats de Catalunya júniors que hi va haver, que va portar algun altre plaçament amb alguna altra polèmica. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera,
bona Hola, nit. Què tal? Bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
I avui, taula de luxe amb Jaume Bové. Bona nit.
Hola, bona nit.
No, jo no et presento com l'Igualada. Avui la teva missió aquí és de feina, eh? O sigui, avui no ens explicaràs res de l'Igualada. Bé, jo crec que el primer que podem parlar, Jaume Boquera, tu que vas estar present, jo penso que vas estar en un dels millors espectacles que es pot veure de hockey en una temporada.
Sí, sí. Veritablement, l'organització ja d'entrada espectacular. Algun pero, jo li anava a posar un 10, però hi ha algun pero. Per exemple, els equips a l'hora d'entrenar, el divendres que arribaven allà i tenien els seus horaris d'entrenar a la pista, doncs no hi havia aigua, se l'havien de portar ells. El noi no estava preparat per això, els altres venien amb unes maletes d'aigua, però bueno, anem a lo que toca. A part d'aquest pero, organització de 10, espectacle a la pista plena quasi bé tots els partits, el del Noia potser una mica menys, però que feia goig aquelles aficions d'una i altra banda. L'afició del Noia, el que va poder desplaçar, que va ser molt al poble de Sant Sadurní, va estar donant coratge a l'equip i l'equip va respondre a la pista amb una eliminació que veritablement van tindre moments i trams del partit que, com deies tu abans, que havien pogut capgirar una mica el marcador. Si arriben a marcar abans que el Barcelos, potser hagués canviat una mica el decorat, però bueno, van fer un gran partit. Punt i a part que hi havia un parell de jugadors que estaven molt marmats el dia abans mateix, però no és excusa, ho van lluitar com van poder i veritablement doncs va ser un espectacle digne. A la final, doncs, també potser el partit més avorrit dels tres, que ningú volia cometre errades, que ningú volia fer més de lo que toca, i a la pròloga encara més. Vull dir, es va decidir pels llançaments de penal i el Barcelos, que doncs, li tocava la loteria aquesta vegada.
Tot i així, el Barcelos... amb jugadors de categoria.
Sí, jo, sí, Miquel Rocha, que va ser...
I el porter.
Va ser el jugador, i veritablement, a part d'això, els quatre porters espectaculars, tot el torneig.
Vas poder saludar força gent coneguda.
Sí, hi havia molta gent coneguda.
El teu amic, el jugador, exjugador del Noia, que en aquests moments amb el Barcelos,
sí, home,
però
sí,
que la propera temporada sí, jugarà al Porto, també...
Bueno, no ho sé, això està per veure, eh?
Sí?
Sí, està per veure.
No és rumor.
Se l'estimen molt allà, i després de lo que ha passat, no sé si acabarà anant al Porto, ja ho té lligat o no, però bueno, La cosa està per aquí.
El Barcelos diu que el desmunten.
El que sí que anirà a Barcelos és un jugador del Noia, l'Ivan Morales, que evidentment s'incorpora al campió d'Europa.
Jordi, què et va semblar el que vas poder veure de la Champions? Perquè tu, amb aquest partit del Vendrell, vas perdre el millor.
Sí, la final, bàsicament, vaig arribar a casa per la pròrroga i els penals. I bé, pel que explica el Jaume, tampoc vaig perdre en cosa, així que bé. El Barcelos, jo crec que al final podríem dir que és just campió, perquè crec que ha fet una gran temporada. De fet, ja va ser campió del seu grup de la Lligueta, que era el més el difícil. I bé, doncs és un equip que sí que és cert que potser és l'equip menys portuguès de tots, perquè té un estil de joc força més defensiu. Potser no és tan vistós com els altres, però que en canvi doncs és molt sòlid i té un porter que ara mateix potser és el millor del món, que és el Conti Acevedo, el porter de la selecció argentina, i un Miguel Rocha, que aquest any doncs ha viscut com una segona joventut, un jugador que abans, quan el recordem sobretot també quan va començar la Benfica, que era un jugador exterior, que amb una gran pala, i ara en canvi és un davanter d'àrea, que si bé és cert que potser a vegades s'escaqueix una mica a defensar, doncs dins l'àrea la veritat és que és molt perillós i també doncs ha fet una gran temporada, sent pitxitxit a Portugal i a la Champions. I per tant, bé, jo crec que, en definitiva, jo crec que el Barcelos, doncs, com dic, doncs, crec que ha fet una molt bona temporada.
I Jaume, tu com la vas veure, amb l'apartat tècnic, aquesta Champions?
No, una mica coincideixo amb el Jaume per la part del Noia, que és el partit que vaig poder veure més abastament. Sí que estic d'acord amb que el Noia va plantejar el partit que havia plantejat, un partit llarg, esperant la seva opció, fins i tot amb aquest sistema, no?, amb tres jugadors, amb bola i Bargalló més obert per veure si podia rebre i podia trencar. I pel Noia et dic una llàstima el no avançar-se bé. Crec que va haver-hi 2-3 minuts, aquell parell de tongades a la primera part, que era el gol es veia bastant a prop i no els hi va acabar caient, però estic d'acord. I la reflexió segona és que si aquest hoquei portuguès és el famós que dèiem, que eren tants gols i tantes històries, doncs mira, la final 1-1 i gràcies.
O sigui que en aquest cas l'espectacle del gol va fallar una mica.
Bueno, per això et dic que a vegades tot sembla que tot sigui, a vegades tot sigui perfecte, però tothom té les seves històries.
No serà que els espanyols els ensenyem a defensar?
Jo crec que sí.
Digues, Raimon.
Raia, també volia afegir un apunt respecte a aquesta Champions, en el qual jo penso que el Benfica potser és el més damnificat, perquè va fer un equip per guanyar-la, fitxant en Pau Bargalló, el Castro, Rodríguez. Pablo, tot això, i penso que es creien ja com a guanyadors, perquè tenien un molt bon equip, però clar, s'han trobat davant amb tres grans equips, doncs, que al final els hi han a rebatre aquesta Copa d'Europa.
I aquí no es pot dir que el Benfica no hagi tingut de ser competitiu, perquè va perdre alguns partits durant la Lliga, no, en alguna, o sigui que no és a dir allò que ha sigut superior en tot el trajecte de Lliga.
No, no, el Benfica ha tingut que també posar-hi de la seva part per guanyar. Sí que va quedar primer de la fase de grups, va quedar bé, però clar, era una fase de grups on també tenia Oliverense, Trigino, Liceu, que potser també són molt bons equips europeus, i que en aquí sí que va ser el primer del seu grup, però quan ha arribat aquest Final Four, doncs aquestes semifinals amb el Porto, que suposadament sobre el paper jo pensava que el Benfica seria el que potser guanyaria el partit, no diria favorit, però es va perdre i va anar cap a casa.
Doncs bé, pels homes de Ricard Tares.
No, i ens afegim a dir que, evidentment, tant Porto com Barcelos eren els locals, perquè estan tots dos a tocar de Matosinhos. Hi ha mitja hora de cotxe per quasi bé per una banda i per l'altra. Un altre aspecte, a la final potser també hi va haver una mica de problemes. Tota la grada on no hi havia premsa, ocupada pel Porto, moltes més entrades, on hi havia la premsa, que n'hi havia bastants, i van anar els de Barcelos, i, evidentment, molta gent de Barcelona es va quedar fora i hi va haver una mica de... No hi va haver problemes fora al carrer, però vull dir que, esclar, el Barcelona es va enfadar una mica amb aquest tema. I també vull fer l'incís amb el bar, un bar que va funcionar
i que
tenim un problema amb portes.
Tenim un problema amb portes.
Sí, perquè, evidentment, els clubs jo crec que no estan preparats doncs, per tindre o per assumir econòmicament, i ja dic alguna pista, el bar s'ha de tindre una pantalla on els àrbits puguin accedir ràpidament i hi ha alguna pista que veritablement aquell ordinador volarà en qualsevol jugada i no el faran servir mai més. Vull dir, és un problema que s'haurà d'estudiar i molt. Que els facin amb aquestes finals, final Copa del Rei i coses així, ho entendré, però de moment que ho entrin, per mi, és una opinió personal, que ho entrin a la Lliga directament, s'hauria d'estudiar de valent.
I també una cosa afegida és que, per exemple, la jugada del noi a la blava que rep a favor, faltant un minut i mig, un minut 40, hi ha una cosa important que és que l'espectador que està a casa ha de rebre el missatge, se li ha de transmetre. El problema és que es va decidir, els àrbitres mirant l'acció amb el seu ordinador, però el que estava a casa no estava veient la repetició sobre la qual l'àrbitre decidia. Doncs això és una cosa que clarament, és a dir, tu a casa, amb altres esports com el bàsquet, tu estàs veient la mateixa jugada i ja no parlo de que li posem un micro i te l'expliquin, no? Però aquí sí que hi ha una àrea de millora bastant important.
Però de moment podem donar-li una nota d'aprovat.
Aprovat segur, perquè les dues jugades van ser... El VAR va tindre raó.
Van actuar va més ser... a part del partit aquest del noi, el VAR va actuar més.
El Benfica Porto també va actuar. Sí, sí. Un possible cop de gols amb un jugador que va marcar el Porto, i el Benfica reclamava que li havia donat el cop de colze, ho van anar a mirar Dani Villar i Rubén Fernández i van dir que no, que el gol era legal, que el cop de colze Benedetto amb l'estic que el duia així va semblar que li donava, em sembla que era el jugador del Benfica, no me'n recordo qui era, va quedar per allà a terra davant de la porteria, la jugada va continuar i el Porto va marcar. Jo tampoc vaig veure tanta falta i aquell hi va posar més pa que formatge el jugador del Benfica en aquesta jugada.
Doncs una cosa positiva en aquest Champions, aquest aspecte del VAR. Els nostres gens es pensaran que estem parlant de VARs, no? El VAR és el famós VAR polèmic del món del futbol.
El de la UB.
Que és el famós del futbol, que ara doncs, estem fent invents a veure si el passem al hockey.
Sí, anem però amb el futbol no funciona, per el que vam veure aquesta setmana. No.
Anem a escoltar a Carles Cortijo, el que ens deia després d'aquest partit davant del Barcelona.
Sí, bueno, primero felicitar al Barcelos por clasificarse para la final, a ellos, a los jugadores, al club y a su afición espectacular. Respecto a nuestros jugadores, también darles las felicitaciones porque han hecho el partido que tocaba. Efectivamente, se ha decantado un poquito al principio con la bola parada, bueno, es parte del juego. Y bueno, y luego pues han tenido esa contra que nos han puesto el 2-0. Aún así, antes de esto, creo recordar que ha tenido Toni Salvado una clarísima en una contra. Bueno, pues son detalles que te hacen estar o no estar. Aún así, el ADN Noia hemos tirado de garra, de pundonor, de fuerza, y hemos conseguido llegar al final con opciones, metiéndonos en el partido con ese penalti de Iván. Entonces, yo estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, de nuestra afición, del club. Y para nosotros ya era un premio llegar aquí y creo que no es una oportunidad perdida. Creo que sí hemos aprovechado esta oportunidad porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos disfrutado y el deporte a veces se gana y a veces se pierde o en este caso también se aprende. Por lo tanto, decepcionado por la derrota, pero también muy contento por cómo hemos competido. Bueno, esto es espectacular. Yo creo que cualquier deportista le gusta tener estos pabellones con este público. La verdad es que nos hemos sentido tratados muy bien por la afición rival. El jugador le gusta y a los entrenadores nos gusta este ambiente. Por lo tanto, como te he dicho anteriormente, también felicidades por el ambiente. Sí, bueno, nosotros este año hemos crecido mucho, el año que viene sí es verdad que hay muchos cambios en el equipo. Hoy ha habido dos jugadores que no los voy a nombrar, que han hecho un esfuerzo sobrenatural porque venían con dos lesiones importantes. Y es de agradecer también, ¿vale? Entonces, desde aquí también, gracias por el esfuerzo a todo el equipo, pero también a estos dos jugadores. Bueno, esto es algo que ya hemos hecho en el club, que hemos dejado este punto. Ojalá podamos ir creciendo. Sí, es verdad que el año que viene tendremos jugadores nuevos, pero la temporada todavía no ha terminado. Ahora tenemos los playoffs contra el Reus, que es otro equipazo. Y al final son los partidos que trabajamos todo el año para llegar a estos partidos y jugar contra los mejores.
Bé, un Carles Cortijo, doncs, content, satisfet de la resposta dels jugadors, del públic, sobretot. I ara esperar això, poder tornar a repetir aquesta presència, costarà una mica, no?
Bueno, sí. Segur que amb l'ADN que té el noi ho lluitaran cada temporada. La que ve no hi seran, però la propera ja en parlarem.
Exacte, de moment la propera el noi no hi serà. I anem a La Plata, aquest partit del Vendrell. Jordi, poca cosa de comentar, a part de l'horari.
Sí, evidentment doncs, era un partit que no venia gaire de gust jugar pel Vendrell, pel tema que comentaves de l'horari, que a banda de remarcar també una mica la poca traça de la federació que va col·locar l'horari unificat abans de saber l'horari del futbol, també hem de dir, evidentment, que aquest és un horari que primer va demanar la xarxa, perquè la xarxa volia fer aquest partit en aquesta hora, la federació s'hi va venir, i bé, després, un cop ja conegut l'horari del futbol, hi va haver tres clubs que es van moure per intentar canviar l'horari, tres dels clubs implicats una mica en aquests dos partits, el Vendrell-Cerdanyola i el Tordera-Xum, en els partits implicats a l'ascens al grup nord, que semblava que eren partidaris d'intentar com a mínim avançar l'horari al migdia, però hi va haver un club, el Xum, que s'hi va negar, i això doncs va evitar que al final que l'horari es pogués moure. Per tant, doncs aquí hi ha hagut diferents actors que han participat una mica en aquest aspecte, i bé, doncs un partit que evidentment doncs, hi va haver poc públic, 60 persones vaig comptar, que potser eren 40 del Vendrell i 20 de Cerdanyola, que hem de dir que sí que el reducte d'aficionats del Cerdanyola, el Flama Verda, que es van acostar i van donar suport al seu equip, i bé, doncs el partit, doncs, evidentment, doncs, no gaire història, el resultat ja ho diu tot, i bé, la llàstima és això, no? Que els tres jugadors que s'acomiaden del Vendrell, com són Marc Canyelles, que a més va poder lluir el Barcelona de capità, perquè Lluís Ferrer li va cedir, Marc Canyelles, Gabri Villar i Gerard Montserrat, doncs van jugar el seu últim partit a casa i ja només queda doncs, aquest últim partit a Oviedo, que tampoc no hi haurà res en joc perquè l'Oviedo ja ha baixat.
Doncs deixant i parlant de La Plata, Ascensos, el Ribes del grup surt, ja és nou equip de la Hockey Lliga, i l'altre com queda? El Nord encara per decidir.
Sí, sí, és una jornada que ha ajudat a clarificar coses, però encara n'han quedat dependents. Xum i Cerdanyola, que jugaran aquesta posició de sens directe l'última jornada, el Xum amb un punt d'avantatge, el Xum que juga a casa amb el Companyia, ho té tot a favor, en principi, per aconseguir-lo, el Cerdanyola, que esperarà una possible punxada jugant contra el Tordera a casa. Pel que fa al descens, com deia, l'Oviedo ja ha baixat, i només queda una plaça de descens entre Sant Feliu i Dominicos, que a més s'enfronten entre ells. Recordem que el partit del primer volta, el Dominicos, va guanyar 6-3, i per tant el Sant Feliu, per evitar el descens, hauria de guanyar per 4 gols contra el Dominicos. Per tant, veurem doncs, si el Sant Feliu és capaç de fer la gesta. I pel que fa al grup sud, doncs aquí, com deies, el Ribes que va pujar, ja és equip d'Hockey Lliga, el Taradell i l'Alhambra ja sembla fa setmanes que són equips de nacional i bronze, i encara queda en joc aquesta segona plaça, perquè el Manlleu no va ser capaç de certificar-ho, va empatar contra el Barça Atlètic, i això va fer que Girona i Olot guanyessin i se li situessin a dos punts. Tot i així, el Manlleu, que en principi doncs, segueix depenent de si mateix, l'última jornada només necessita un punt, mentre que Girona i Olot doncs, necessiten guanyar i esperar que els altres, sobretot el Manlleu, doncs, perdin, en aquest cas.
Doncs l'emoció en aquesta plata per pujar i per no baixar. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, el jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I avui ens toquen a més un partit, aquest que parlàvem de l'Hockey Plata, Vendrell-Cerdanyola.
Doncs aquí sumava 6 punts Joan Borrego, dos, i es repartien dos punts, Jordi Ferrer, Marc Canyés i Gerard Montserrat.
I recordem que l'Hockey Lliga, el Vilafranca, que ja ha acabat com a guanyador, Xus Fernández, i el Noia i el Calafell, que seguiran encara puntuant amb aquest play-off pel títol. Per tant, doncs, amb el Noia l'encapçala Blai Roca i amb el Calafell, Sergi Mires. Doncs això és el que ha donat de sí aquesta setmana el trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I aprofitant que tenim en Jaume Bové aquí, aquesta setmana, Igualada-Calafell, no sé si ho heu jugat mitja dotzena de vegades ja aquest any. Canviarà el signe o es mantindrà?
Esperem, però cada vegada que jugues, al final és més probable que el resultat no sigui el que vols. No, a veure, el Calafell, tot i tenir alguna baixa, però és un equip que ens ha complicat moltíssim. O sigui, els hem guanyat, però per ocasions i per volum doncs, ha fet partits bons i és un equip que té les lligues molt clares i nosaltres hem de fer valdre el factor pista. Al final, jo crec que ens hem guanyat el factor pista d'una temporada i hem d'aprofitar-lo. Diumenge hem de sortir a per tot i intentar sumar el primer punt.
Ha sigut una sorpresa que l'Igualada es classifiqués per la propera Champions?
Home, tu diràs, no et puc enganyar, sí, ha estat una sorpresa. Al final, nosaltres el patiment és anar passant rondes de l'Afers i pensar en fer els punts per salvar-te, perquè no, nosaltres no podem mirar de, ni anar a l'Afers ni anar a la Champions, hem de mirar anar sumant els punts cada setmana, no? I al final ens hi vam trobar i la veritat és que s'ha donat per acabar bé la temporada i tenir aquest quart premi, aquest quart lloc que, bueno, al final ens dona molt, però també sabem que no hem acabat. O sigui, ens queda aquí una competició per jugar i anem a lluitar-ho com sempre fem.
Tindrà gaires baixes l'Igualada?
Bueno, això ja, no, quan surti hi ha alguna que ja més o menys se sap, bueno, crec que ja no fa falta explicar massa més, no? Vull dir, acabarem sabent tard o d'hora tot.
Rimon, com tenim les noies? La Lliga Iberdrola emocionant els quatre equips capdavanters i, de moment, sense sorpreses.
Doncs sí, s'ha jugat una jornada més, la jornada 22, i sense sorpreses al capdavant, perquè els quatre equips capdavanters van guanyar, Gijón, Fraga, Vilassana i Palau, continuen encapçalant aquesta classificació, aquests quatre primers equips, tot i que el Palau ja està a 5 punts del Gijón, que en primer amb 60, segon és el Fraga amb 58, Vilassana amb 55 i Palau també amb 55. Queden 4 jornades per disputar. Veurem com acaba aquesta Hockey Lliga Iberdrola, tenint en compte que no hi ha play-off ni res, que guanya el que queda primer.
I la lesió de la Vinyet Flitsch com...
Bueno, té mala pinta. Sembla que no sé si acabarà aquesta temporada ja... i no acabarà de tenir cap més opció de jugar, perquè s'haurà de recuperar. I li desitgem des d'aquí la millor de les sorts per aquesta recuperació.
Mirarem a veure si el proper dimecres la podem tenir en directe. Jordi, alguna cosa per afegir amb aquest campionat Iberdrola?
Doncs bé, que de fet ahir es va avançar un partit del Progrés Unà, que és el Manlleu 3, Sant Cugat 2... I també afegir que també avui mateix el Vigas ha anunciat que el seu entrenador Bruno Afonso deixa l'equip immediatament. Per tant, el Vigas, el primer partit, que precisament serà contra el Mataró, que és el rival directe per evitar el descens, doncs estrenarà entrenador a l'espera de que es confirmi el nou. Un Vigas que, bé, doncs, durant tota temporada ha estat fora del descens, però la gran segona volta del Mataró doncs, ha fet que, per exemple, l'última jornada, doncs, com diem, el Mataró hagi sortit del descens, això sí, amb els mateixos punts que el Vigas, i propera jornada, com diem, tenim un Mataró-Vigas que pot ser decisiu en aquesta lluita pel descens.
Estan veient els fantasmes de fa 2 anys, no, Jordi, que més o menys va passar una cosa similar, no? Que van estar tota la temporada fora i van acabar caient al final.
Correcte, un Vigas que doncs, va tornar aquesta temporada a l'Hockey Lliga, i ja saben el que costa, no? Doncs pujar de nacional, i per tant, doncs, veurem què passa en aquestes últimes 4 jornades.
Doncs que seguir l'actualitat, les noies canvien quasi més entrenadors que els nois, Bueno. Amb el que va de temporada.
Bueno, els resultats manen, i suposo que el Vigas el que intenta és fer un mica revulsiu per aquestes 4 jornades per intentar escapar d'aquestes posicions de descens.
Repassem ràpidament les competicions catalanes. Hi havia partits solapats amb un partit que va donar un resultat positiu pel Sant Ramon, la victòria del Riu de Villes davant del Juneda. 2-1 en el partit que també es va jugar dissabte o divendres.
Sí, sí. Venia de la passada setmana i jornada. El problema pel Sant Ramon és que aquest Cubelles va tenir la fluixera, no la van aprofitar perquè l'han deixat tornar a posar al capdavant. Jo veig complicat que el Cubelles torni a punxar, sincerament.
Destacar que el proper diumenge, a les 6 de la tarda, Sant Ramon, Riu de Villes. Per tant, també un derbi del Penedès. Ahir també hi havia partits. Jaume, tu vas veure el Noia...
No vaig veure,
Vilanova,
però...
Vilanova-Noia.
El Vilanova no vaig veure, però va guanyar el Noia a Vilanova 1-5. Pues això sí. Fa que encara es mantingui darrere el Mollerussa, a falta de 3 jornades, vull dir, darrere, a 2 punts del Mollerussa, que és a tocar. Perquè s'han de trobar la penúltima jornada.
Raimon, el Vendrell també tenia partit ajornat, que havia tingut polèmica amb el Capellades, però finalment...
Doncs sí, el partit es va ajornar aquest dimarts, perquè el cap de setmana també hi havia les copes, que el Vendrell estava implicat, i es va jugar aquest partit ahir vespre al pavelló Quim Tomàs, en el qual el Vendrell va guanyar per 5-2 al Capellades. Era un partit Molts nervis per part dels equips, perquè els dos estan entre quart i cinquè. El Capellades arribava al partit en quart lloc i el Vendrell era cinquè. Estaven tan sols diferenciats per un o dos punts. El Vendrell va guanyar i es va passar per sobre el Capellades, i ara el Vendrell és quart amb aquestes posicions de play-off que li donarien, bueno, accés a aquest play-off per intentar lluitar per pujar a Nacional Catalana.
Això és Primera Catalana.
Primera Catalana.
I aquí es classifiquen els quatre primers.
És a dir, aquí el primer puja directe i del segon al cinquè jugant al play-off. Clar, per tant, ara, i a més altre grup hi ha equips forts, perquè, per exemple, el Manlleu UB és el segon d'altre grup i és un, segurament és un os bastant important.
Afectarà la, si, la pèrdua de categoria del Taradell i la de possible del Sant Feliu?
Bueno, primer... això és pels que baixen. El tema està en que els quatre últims de primera, els quatre últims d'un grup com de l'altre, baixaran directe, perquè el Sant Feliu jo dubto molt que li aixequi la veres amb el Dominicos, per tant vol dir que Sant Cugat, Espanyol, Picat, Valls baixarien. Per tant, el Vilafranca, si no m'equivoco, encara li falta... Té quatre punts amb el Sant Cugat, vull dir que encara ha d'intentar treure un partit per no veure's en problemes.
Per tant, doncs, aquí també hi ha emoció. Amb la categoria del Sant Ramon se'n classifiquen quatre...
Fins al quart, em sembla que és. El Rodavilles també entra.
El primer puja directe?
Sí, el primer puja directe. Llavors, crec que no sé si el cinquè també entra, tinc el dubte amb el cinquè, però sí, al final el Rodavilles, tot i tenir 20 punts menys que el Sant Ramon, doncs també farà segurament el play-off d'ascens.
Doncs aquí també, emoció, la viurem. Aquí encara queden 5 o 6 jornades.
No, queden dues. On te'n queden 3 és la primera. La primera és més llarga, que són grups de 18, que és on te queda més encara.
Doncs avui no podem parlar del Vilanova, perquè el Vilanova amb el Voltregà no va jugar. Anem a repassar els
bueno,
partits...
Un momentet, dir que juga aquest cap de setmana i que jugaran a la posició de play-off entre els dos, segurament. També hi ha el Jack en
sí,
disputa, però...
El Vilanova amb el Jack el guanya el Golabaraix.
El Golabaraix, però si Masies i Vilanova empaten i el Jack guanya, els passa els dos, i en el qual el Masies i el Vilanova quedarien fora. Per tant, el Vilanova, si vol fer els deures, només li val la victòria.
Doncs segur que hi haurà ambientat. El partit quan serà? Dissabte?
Diumenge a 6:45 de la tarda.
Diumenge a 6:45. Déu-n'hi-do l'ambient que hi haurà. Jaume, repassem aquests partits del play-off.
Sí, comença divendres, Barça-Alcoi, el tenim a les 8:30 del vespre, seguirà dissabte, a les 6:30 a Galícia, Liceo-Lleida, al vespre a les 9, Reus, Noia-Freixenet, i diumenge tanca a l'Igualada-Calafell a les 6 de la tarda.
Partits per televisió, Jordi?
Doncs en tenim dos, divendres a 8:45, al Barça-Alcoi, que a més també es podrà veure l'homenatge a Panadero després del partit, i dissabte a les 9 al Reus-Noia, que aquesta és la principal eliminatòria que ha triat Esport 3, i per tant el segon partit a Sant Sadurní també es podrà veure per Esport 3.
Tenim la xarxa, també partit, Jaume, el diumenge...
El play-out entre Sant Just i el Picat.
I ens queda també el partit del... vuitè, novè, desè lloc entre el Voltregà i el Caldes.
Sí, exacte. Factor pista a favor del Voltregà. Caldrà veure si serveix per a algú aquesta eliminatòria.
Aquest partit es jugarà el dissabte a les 8 del vespre.
I Plata, ràpidament, al nord.
Doncs sí, a la Hockey Lliga Nord, els següents partits de cara aquest cap de setmana seran els següents. Xum-Massanet, Companyia de Maria, Cerdanyola, Tordera, Oviedo, Vendrell, Sant Feliu, Dominicos, Sant Cugat, Mataró i Espanyol, Igualada B. Tots els partits es jugaran dissabte a les 4 de la tarda.
I el Surt?
I doncs a la Lliga Surt tindrem els següents partits, que seran Alcobendas, Olot, Congrés, Ribes, Girona, Reus Deportiu B, Alhambra de Granada, Taradell, Barça Atlètic, Lloret i Palafrugell, Manlleu. També tots els partits dissabte a les 4 de la tarda.
I nosaltres, punt i final, a l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Jordi, Raimon i també avui Jaume Bové. Esperem tornar-te a tenir aviadet aquí. Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.